President Aragonès, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
President de la Generalitat. Sóc capaç de creure?
Per força t'ho has de creure. Per força t'ho has de creure. Hi han dos moments, potser, en els que veus la responsabilitat que tens sobre les teves espatlles. Per una banda, el dia doncs, de la debat d'investidura, quan la presidenta Borràs anuncia el resultat, veus que això doncs, ja va de debò i que has d'assumir-ho amb tot el pes de la història que suposa. I un detall, avui farem la presa de possessió. Ahir vaig anar un moment a Palau perquè estaven organitzant-ho i una mica doncs, perquè m'expliquessin com havia d'anar, i en un moment vaig entrar al despatx, no? I em vaig quedar sol, i llavors sí que dius, bé, aquí és on els presidents de la Generalitat han hagut de prendre decisions importants, bueno, doncs les afrontarem perquè el país ho necessita.
Es va quedar molta estona sol o no?
Uns 5 minuts.
Què ha canviat en la seva vida des de divendres quan la presidenta del Parlament de Catalunya diu el seu nom i cognoms i l'anuncia com a nou president de la Generalitat fins a les 9 i 6 minuts d'aquest dilluns? Què ha canviat? Quina és la diferència que ha notat ja com a president de la Generalitat?
Bé, primer que tots aquells temes que sabia que havia d'afrontar, que eren preocupacions del país, doncs les tinc molt i molt, 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 molt més presents. També és cert que aquests 2 o 3 dies fins a que no hi hagi la presa de possessió i, per tant, no puguem posar en marxa el govern a ple rendiment, és com un cert parèntesi, però sí que el que he notat és l'escalf, i sobretot l'escalf de l'entorn més proper, a Pineda, d'on sóc jo, doncs la gent està contenta i aquests dies que he pogut esgarrapar algun moment per portar la meva filla als cavallitos, per poder anar a comprar, per fer aquestes coses, doncs molta gent s'acostava, gent coneguda i estaven contents.
Farà algun canvi a Palau? Físicament? Que mira algun lloc per un altre? O...
Jo sóc de fer pocs canvis i anar per feina. És a dir, el que vull és que sigui funcional, crec que és bo que les institucions siguin el més obertes a la ciutadania, per tant, totes les finestres que puguin estar obertes que ho estiguin, però el que és important és tenir uns espais de treball i que pugui doncs, ser el més pràctic possible. Sí que crec que estaria bé que el Palau de la Generalitat, una cosa que ja havia anat fent, que eren les visites obertes a la ciutadania, doncs això a mesura que també la pandèmia vagi remetent, es pugui recuperar un palau amb portes obertes.
El 132è president de la Generalitat de Catalunya viurà a Palau?
No. Jo a casa, a Pineda. I, de fet, porto molts anys pujant i baixant cada dia i ho seguiré fent.
Vostè és una persona que surt de les bases, de les joventuts d'Esquerra Republicana, que des que era un adolescent ha estat implicat en política. En algun dia, en aquell moment, un arriba a la política quan és jove amb la voluntat de ser president del seu país?
No crec que ningú faci això. Si algú ho fa, crec que no li sortirà bé. Jo em vaig implicar políticament perquè volia ajudar a la independència del meu país, a fer un país més just, i en aquell moment l'independentisme eren molt pocs. Ens coneixíem pràcticament tots, els que érem, no? I em vaig implicar a les Joventuts d'Esquerra, no hi havia una secció de les Joventuts d'Esquerra a Pineda, la vam crear de nou, i bé, va ser doncs, un moment de dir, hem de fer alguna cosa, no? Vaig enredar tots els meus amics per posar-los a dins, molts han continuat, d'altres, evidentment, doncs, allò era, s'hi apuntaven més doncs, per ajudar i perquè també fèiem activitats, però va ser per un compromís amb el que vull que sigui el meu país, que és un país independent i just.
Quina és la persona que li fa més companyia des d'aquell començament fins ara a la història política, en el seu camí des de les bases de la GERC fins a la presidència de la Generalitat? Hi ha alguna gent que l'envolta i que l'ha acompanyat en tot el recorregut d'aquest camí?
Sí, a nivell personal jo tinc un pilar fonamental que és la meva família, que és la meva dona i la meva filla, no? Que a més la meva dona està, doncs, havia estat també implicada políticament, no a la GERC, i entén el que és aquest repte, i això s'agraeix molt. I després sí que conservo uns companys de militància de les Joventuts d'Esquerra en aquell moment, que ara estan, doncs, alguns continuen implicats políticament, d'altres que no, però que és un grup, doncs, d'amics.
Com qui? Pot dir noms o no?
Bé, doncs, per citar un nom, una persona que treballa en el meu equip, que havia estat, doncs, treballant en tot l'àmbit d'estudis polítics del partit, que és l'Arnau Albert, i és un bon amic, i el tinc doncs en l'equip, i com que ens hem format, no?, ideològicament de la mateixa, doncs, amb, a més som de la mateixa edat, ens hem anat formant ideològicament, doncs m'ajuda molt amb el que és la preparació de missatges, de discursos, i per tant és un bon element, ell i molta altra gent.
Vostè és molt jove, però ha viscut un dels moments més difícils per la història d'Esquerra Republicana, que és agafar un camí que et separava a dues parts clares del que era l'independentisme d'Esquerra Republicana de Catalunya, que era o Puigcercós o Carot. Vostè es va situar a la franja de Joan Puigcercós. Per quins motius?
Crec que per una qüestió de proximitat personal amb en Joan Puigcercós, que som amics. Després també perquè probablement en Joan Puigcercós, al procedir també de les joventuts d'Esquerra Republicana, hi havia un vincle, no?, un cert vincle, de la gent amb la següent generació, a la d'en Joan Puigcercós, i per tant hi havia aquest vincle generacional, organitzatiu, d'una mateixa manera d'entendre la política, i moltes vegades doncs les afinitats les acabes agafant per això, és a dir, si la meva experiència hagués estat una altra. Però crec que una de les coses bones que hem aconseguit fer en aquests darrers anys és que persones que en un determinat moment, en un moment més agitat de vida interna del partit, estàvem amb candidatures diferents, ara treballem conjuntament. I això crec que és molt positiu, i per tant aquesta cohesió interna facilita molt les coses.
Recordo el dia que va conèixer Oriol Junqueras?
Sí, l'Oriol Junqueras era precisament l'Arnau Albert, que estudiava aleshores Història a l'Autònoma, deia, tenim un professor que és molt bo, i a més és independentista, és dels nostres, l'hem de portar en una escola de formació. I havia de venir a fer una xerrada, però no va venir aquell dia, no sé exactament què, no ho he sapigut mai, eh? Mira, li he preguntat i no ho he sapigut mai. I vaig pensar, bueno, ostres, aquest home. Llavors vam mirar de dir, farem un altre acte, i vam fer un acte amb ell, amb en Josep Huguet, a l'any 2004, era l'octubre del 2004. Hi havia tot el debat de l'Estatut, hi havia com... vam voler aprofitar que feia 70 anys del 6 d'octubre del 34 per fer una xerrada sobre, que sembla que es deia Estat Català Social i del Benestar, amb en Josep Huguet i amb l'Oriol Junqueras, i amb l'Oriol, el Josep ja el coneixíem, evidentment, però amb l'Oriol vam quedar al·lucinats. Vam quedar al·lucinats, i després vam anar a sopar amb ell tota la gent que organitzava amb aquest acte, i a partir d'allà va néixer una amistat que perdura fins avui.
Quan es va donar compte que aquest senyor acabaria sent el president del partit i que podia ser el futur president de la Generalitat?
L'Oriol, sobretot en els moments més convulsos, de partir doncs, de quan Esquerra treu 10 diputats en el 2010, es comença a situar com una de les persones de consens, no? I arriba un punt que necessitem algú de consens que pugui tirar endavant el partit, i a partir d'aquell moment doncs ell s'hi va posar, va voler fer moltes coses noves, com és natural, i després va anar sumant persones als equips.
Ara parlarem de la seva relació amb Oriol Junqueras, i ara parlarem evidentment del govern i del futur que té com a president de la Generalitat, però en aquest recorregut ràpid que estem fent per la història política dins d'Esquerra Republicana de Pere Aragonès, recorda el dia que va dir, hosti, potser sí que podria ser president de la Generalitat?
Bé, jo vaig assumir la vicepresidència perquè m'ho van demanar l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira. Recordo que era un dia que vam anar a Estremera, vam anar-hi en cotxe des de Barcelona amb la Marta Rovira. Ella encara no havia marxat a l'exili, i vam fer una reunió amb l'Oriol i la Marta. Els dos, al ser advocats, doncs, tenien més facilitat per poder fer visites a la presó. I va haver-hi un moment en què l'Oriol i la Marta em diuen, escolta, em pots sortir un moment que hem de parlar d'una cosa? Sí, cap problema, em vaig esperar a fora del cubicle d'advocats, i res, al cap de 20 minuts em van demanar de passar, i l'Oriol em diu, si li passa alguna cosa amb ella, et toca a tu. I dic, home...
Això tal qual va dir?
Sí. I dic, vols dir? I em diuen, sí, sí, endavant. I dic, doncs què vols que et digui? És a dir, tu estàs...
T'ho imaginava?
No.
No. Trucar a la dona, suposo, no?
Per quan vaig arribar a casa.
I què diu ella?
Que endavant. I que estaria al costat.
I a vostè li costa acceptar-ho o no?
Quan tens... quan la persona que t'ho diu està a la presó, no pots dubtar. És que hi ha un... És a dir, més enllà del que pugui ser còmode o no personalment, jo crec que hi ha moments a la vida que els valors i la, el sentit de responsabilitat davant dels companys passen per davant de tot. I per tant, jo, encantat de fer-ho, tenia ganes i endavant. Però si no n'hagués tingut, ho hagués dit, però quan t'ho demana algú que està patint repressió i de la forma més dura, no pots negar-te.
Quan va ser això, més o menys?
Això va ser, crec que el febrer, gener-febrer del 2018.
Del 2018. Clar, hi ha un moment, ara hi ha un element psicològic molt important, molt imponent, molt complicat i molt entenedor, i molt entenible, que ho podem entendre tots, que és la persona, el líder suprem d'Esquerra Republicana, la persona que estava cridada a ser el president de la Generalitat, que és Oriol Junqueras, no només està a la presó, sinó que no serà president de la Generalitat i veurem si ho pot ser algun dia, però de moment no serà president de la Generalitat. Això fa que una persona, qui ha designat directament aquesta persona, que és Oriol Junqueras, sigui el president de la Generalitat. Com també l'ha designat, hi ha un problema, que és que com l'ha designat, pot donar-se la psicològicament entenible posició de dir jo tinc una ascendència sobre aquesta persona que és president de la Generalitat. Però la realitat és que de president de la Generalitat només n'hi haurà un i no és Oriol Junqueras, sinó que és Pere Aragonès. Alguns això poden dir matar el pare, uns altres poden dir d'un president a l'ombra, uns altres poden dir, mai millor dit, desgraciadament. Però la pregunta és entenible que vostè hagi de governar amb una persona, amb una ombra permanent com és la d'Oriol Junqueras?
Primer, a mi no em caldrà matar el pare. Perquè amb l'Oriol, amb la manera que tenim de fer, d'entendre els rols de cadascú, no hi han d'haver, no hi haurà problemes en aquest sentit, perquè a més tenim molta complicitat i està molt clar que ell exercirà un paper i exerceix el paper com a màxim responsable del partit, com a president d'Esquerra Republicana, i a mi em pertoca fer-ho com a president de la Generalitat, com a president del país, i la divisió entre estructura de partit i govern en molts llocs es dona. I crec que està bé i és un rols complementaris. I jo, durant tot aquest temps que m'ha tocat assumir responsabilitat, les he exercit sense cap mena de límit. I he pres les decisions quan ha calgut. I, evidentment, consultant-les amb els dirigents, màxims dirigents del meu partit, no? Treballant en equip. És a dir, nosaltres som un equip. I aquesta idea de treball en equip que hem pogut fer en Esquerra Republicana, un partit que tu mateix has fet referència, no?, a Carot o Puigcercós, no?, històricament un partit que ha tingut moltes lluites internes, hem sabut treballar en equip, i ara aquest treball, i no hi han sectors, no?, i crec que això és bo. Hi ha, evidentment, diversitat, però es treballa en equip. Això que hem fet al partit crec que també s'ha de traslladar a les institucions. Treballa en equip per posar per davant de tot les institucions.
Ha estat anticonvergent alguna vegada?
No, de fet, hi ha una pulsió a vegades en una part de l'independentisme, i no parlo d'Esquerra, sinó de sempre qüestionar l'independentisme de l'altre. Mai l'altre és prou independentista, no? Jo recordo que quan...
Esquerra no ho fa, moment,
això? Alguna gent d'Esquerra potser ho ha fet, però jo no. Recordo quan al seu moment el president Jordi Pujol va anar a votar sí en les consultes sobre la independència que es feien en aquest cas a Barcelona i ho va anunciar. Jo en aquells moments tenia un blog, que és això de la prehistòria d'internet.
El blog, això, els blogs, sí.
Anàvem millor, perquè això el Twitter deixes poc espai per la reflexió, no? Però un blog, me'n recordo que vaig fer un article que es deia Benvingut president Pujol, i la qüestió no era dir-li, escolta'm, retreure-li que no havia tingut un compromís independentista quan era president, sinó ara, doncs, que deia que votaria que sí a la independència de Catalunya, reforçava el projecte independentista, i escolta'm, no, és a dir, creixerem convencent els que no ho són. I un altre moment que recordo. En el 2012, Convergència Democràtica fa un congrés i es fixa com a objectiu l'estat propi. Mm. I allò va ser una esmena de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya. Mm. I quan va haver-hi això i es va sortir als mitjans, li vaig enviar un missatge al responsable de la JNC del seu moment i vaig dir, escolta'm, enhorabona, felicitats, aquest és el camí. És a dir, hem de sumar amb moltíssima gent. Si només mirem els que han estat independentistes tota la vida, tornarem a fa 20 anys, quan ens coneixíem tots. I, per tant, un projecte que vol ser majoritari, que el que volem és guanyar la independència d'aquest país, molta gent que avui encara no és independentista són els independentistes de demà.
Ha fet molta política de Twitter, vostè, o no?
Bueno, al seu moment, sí. Jo crec que hi ha un moment en què es torna molt agre, no?, el Twitter, crec. Jo ara el compte meu el treballem en equip, perquè crec que és bo a les xarxes socials. Miro sobretot el que em fan arribar a vegades de declaracions que es fan via Twitter d'algun altre dirigent, però no estic mirant l'aplicació. De fet, l'aplicació no la tinc al mòbil, perquè crec que és una obligació meva, és intentar agafar una mica de distància d'això que és tan immediat, que les polèmiques duren 10 hores, i centrar-me en els aspectes més estratègics, no? Però sí que en el seu moment, recordo que al Twitter jo anava penjant algunes de les informacions que hi havia al butlletí oficial de l'Estat de despeses de l'Estat espanyol.
Quan... Si parlem del govern i del TECAP, ja sap vostè, tots els membres, totes les conselleries, ja les té al cap?
Estem acabant-ho de definir. Jo vull que sigui, doncs, un govern que pugui treballar ben equip. Tenim acordat en el pacte de coalició que els dos partits proposaran els noms i els acordarem, i ara estem en aquest procés.
Ara parlem d'alguns noms, i vostè digui el que vulgui, si em pot dir, però, per exemple, li va sorprendre que el Sertadi renunciés a ser vicepresidenta?
Jo, sobre els noms del govern, i en general, sobre els que han anat sortint, el que faré és, quan notifiquem el govern, serà quan començaré a parlar de noms, perquè crec que és també la meva obligació començar una mica diferent, intentant fer-ho ben fet, com pertoca, no? I per tant, com a institució, comunicaré tots els noms, que evidentment hauran estat acordats, perquè aquest és un govern de coalició, i ho tinc molt present, no? I per sort...
Per tant, no em diré si Roger Torrent serà conseller d'empresa, si
em sap greu. Ja sé que és un tema que suscita interès periodístic. És lògic que es facin especulacions, és lògic que fins i tot doncs puguin sortir informacions, perquè tothom té entorns, ho entenc perfectament. Però la meva obligació és aïllar-me d'això, i jo comunicaré els noms públicament, ho farem correctament, com toca fer-ho, es comunicarà, es publicarà al Diari Oficial i prendran possessió.
Li preguntaré d'altra manera un nom, perquè aquest sí que ha sortit dit ja per Junts per Catalunya, que és el de Jaume Giró, el nou conseller d'Economia. El coneix vostè?
Sí.
Quina relació té amb ell?
Tinc amb ell una bona relació, molt bona relació d'amistat, ens hem conegut, però en tot cas em refereixo al que deia abans, és a dir, els noms que puguin anar sortint, en el moment, l'únic moment en què es confirmaran o no, és quan surtin doncs, en la comunicació pública que faré com a president de la Generalitat.
Quan serà això?
La meva voluntat és que pugui ser demà mateix.
Demà mateix conèixer tota la llista...
Fer-los públics.
Fer-los públics.
Jo també el que, així ho he traslladat, és que amb tots i cadascun de les persones que els partits, en virtut de l'acord de coalició, proposin per ser consellers, jo em reuniré, virtual o físicament, amb tots ells, amb cadascun, perquè hi ha deures a fer en cada àmbit, crec que cal tenir-ho molt present des del primer dia. Tinc la sort o la desgràcia d'haver hagut d'assumir la presidència en funcions des del 28 de setembre, i per tant tinc una visió bastant transversal de quins reptes, quins problemes i quines oportunitats hi ha a cadascun dels departaments.
Permeti, la paraula no seria exacta, però em surt així. Els afectats ja ho saben? És a dir, a hores d'ara, a les 9 i 23 minuts, tots els consellers o conselleres que ho han de ser ja ho saben?
Crec que pràcticament tots tenen ja, doncs, algun tipus d'informació. Però ho acabarem de tancar en les properes hores.
D'acord, en tot cas...
Crec que és... És a dir, és normal, que hi hagi un punt de... És normal, suscita interès, no? Si jo no estigués ara en la meva posició, també estaria seguint-ho amb molt d'interès el que es publica. És lògic, no? Però crec que tothom demana que les institucions de Catalunya funcionin millor, que funcionin d'una manera diferent, que hi hagi un cert punt d'inflexió. I això també comporta que les informacions, qui formarà part, qui no formarà part, es comunica en el moment que pertoca per part del president.
Per això que li puc preguntar fins a quin punt vostè com a president pot dir si hi ha noms que li venen de Junts per Catalunya, sense posar-los, que no li agrada ni vetar-los. Això ho pot fer el president de la Generalitat o no?
El que tenim escrit és que es proposen els noms i s'acorden. Però crec que el que és important són les polítiques i els fets. I tenim unes polítiques i un programa clarament marcat. En primer lloc, per l'acord que tenim, que desplega tot un àmbit d'una bateria de propostes i mesures en l'àmbit econòmic, social, ambiental, sanitari, tant en l'acord que tenim Esquerra i Junts, com a l'acord que Esquerra Republicana té amb la CUP, que ha fet possible la investidura. Per tant, totes aquestes mesures s'aplicaran. També, evidentment, ha de ser coherent amb el meu discurs d'investidura de divendres passat, que és el programa de govern amb el que jo
em comprometo en els noms,
en el Parlament. És a dir, el que es consensuen les polítiques i els noms han de... A les persones que hi hagi al capdavant aplicaran aquestes polítiques, perquè és el que dona sentit al govern.
Permeti'm, president, quantes conselleries estem parlant al final?
Les 14.
Les 14,
14 departaments.
Perquè potser depèn de quin nom hi hagi de vicepresident o vicepresidenta, en cas de vicepresident, pugui fer que infraestructures i...
L'acord és clar respecte a les conselleries i per tant, són 14 conselleries...
I les que ja es van dir, eh? És a dir, infraestructures i polítiques digitals aniran juntes.
L'acord és clar respecte a l'estructura i, per tant, no hi ha d'haver canvis en aquest sentit.
Val. Portaveu? Tindrà rang de conseller o consellera o no?
Serà una portaveu i la donarem a conèixer aquesta setmana.
Periodista?
La donarem a conèixer aquesta setmana.
D'acord. Però... Per tant, no serà conseller o consellera?
No necessàriament.
Val.
Encara hem d'acabar de poder definir, però tenim ja doncs, uns quants noms al cap.
Val. Aquí és un acord a dos, però hi ha una tercera pota que és molt important, també, que és la CUP, que és que qui dona...
Per això li deia que tots els consellers, no només hi haurà els reptes que els hi situo jo, sinó han de tenir molt clar el programa acordat entre Esquerra i Junts i també les mesures acordades amb la CUP, perquè és el que ens permet tenir la majoria al Parlament.
Clar, depèn del nom que surti, president, del conseller d'Economia... clar, la CUP ja, de fet, amb el nom que ha sortit, ja s'ha posicionat en part alguns
que és important són els fets. El que és important són els fets i les mesures. I això és el que serà important. I jo estic segur que en tots els departaments del govern s'aplicaran les mesures, com no pot ser d'una altra manera, que hem acordat tant Esquerra i Junts com també hem acordat amb la CUP.
Hi ha alguns noms que s'associen a conselleries diferents. No departeixo, és a dir, que parlo de Roger Torrent, però he parlat també d'altres noms. Entén que la gent, quan sent que un mateix nom s'associa a dues conselleries tan diferents, pensi que al final el que s'està fent és dir, bueno, aquesta persona que ha estat al govern la recol·locava en un altre lloc.
Potser ha hagut aquesta impressió, però es necessiten diverses qualitats per poder afrontar una responsabilitat. Evidentment, coneixement dels àmbits, però també capacitat de lideratge polític, i per tant és una barreja de tot, és a dir, és una barreja de perfils diferents. Necessàriament, un govern ha de ser una barreja de perfils diferents.
Hi haurà pressupostos aquest any, president?
Doncs haurem de parlar amb els responsables del Departament d'Economia, que anunciarem doncs, aquesta setmana amb la resta de membres del govern, i caldrà veure, doncs, amb el temps en el que estem ara, si dona temps per aprovar-los i té sentit, o hem de preparar ja altres de 2022. En tot cas, el que hi ha d'haver aquest any 2021 és més recursos i s'ordenaran, en qualsevol cas, es presenti projecte de pressupostos o no, s'ordenaran els nous recursos que hi han per finançar el pla de rescat social, que s'ha de portar a terme, per totes les polítiques de reactivació econòmica i social, i hem de ser molt conscients que ara estem en una situació en què, gràcies a la vacunació, doncs està millorant molt l'evolució de la pandèmia, això de retruc millora molt la situació econòmica, però hi ha molts sectors que ho estan passant molt malament. Tant sectors econòmics com sectors socials, i aquí caldrà abocar-hi tots els recursos necessaris.
Quan parlo d'això, un verb que m'agrada molt, que és endreçar. Sí. Vostè el que vol ara és endreçar la pròxima legislatura, el que li queda aquesta pròxima legislatura és endreçar el país, bàsicament?
És endreçar el país, ho he escoltat en el teu davantal, i coincideixo, crec que és el moment d'endreçar moltes coses, perquè la pandèmia ha provocat un sotrac tan gran que les coses que estaven endreçades han quedat mogudes i per tant s'han de tornar a alinear i cal fer coses de nou. Cal fer coses de nou. I després no hem d'oblidar que tenim un conflicte amb l'Estat. Tenia un conflicte polític, hi ha una repressió, aquí es va fer l'1 d'octubre, i per tant també s'ha de forçar l'Estat aquesta negociació. Vam començar a fer els primers passos, però ha de venir l'hora de la veritat.
Hi ha molta gent que el coneix que diu que bàsicament la gent és que vostè és una persona molt pragmàtica, molt endreçada i molt cartesiana, fins a cert punt. És a dir, que ho té tot molt al cap i que s'apunta a moltes coses. És veritat que vostè s'ha apuntat en aquests últims temps a les 14 conselleries que hi haurà les coses que s'han de fer més imponents i més importants en aquests pròxims temps?
Sí, clar. I de fet la meva voluntat de poder-me trobar i reunir, com ja he començat a fer, amb les conselleres i consellers que donarem a conèixer aquesta setmana és precisament per fixar aquests objectius.
Ja ha començat a parlar amb ells?
Sí.
Què és el que més el preocupa? Primer, que farà quan sigui president de la Generalitat? El primer.
El primer que faré és situar una de les prioritats que tenim més urgents i més invisibilitzades a causa de la pandèmia, que és recuperar la salut emocional del país. Tenim tota una generació de joves que durant un any i mig han vist que la seva vida quedava confinada. Per això ara també explica una part del que veiem aquests dies, no?, amb la fi de l'estat d'alarma. Els joves d'aquest país han fet un esforç extraordinari. S'han quedat tancats a casa, han reduït les seves interaccions socials per protegir la seva família i estem en deute amb ells. I la meva primera, no, primer acte serà precisament en els programes de salut mental per joves, perquè tenim una part important d'aquesta generació en una situació complicada. Ells han fet un sacrifici pel país i el país ara està en deute amb ells. Vostè, i els hem de cuidar.
Vostè és economista...
Soc llicenciat en dret i màster en història econòmica.
D'acord.
És la meva aproximació a l'economia.
Perfecte, perfecte. Està Consell d'Economia, per tant, ha tingut una visió privilegiada, sí, de la situació econòmica del país. Hi haurà efecte rebot després de la sortida de la pandèmia o no?
El que tindrem és, amb l'augment de la mobilitat interna, hi haurà un increment important del sector serveis, i aquí la clau està en la mobilitat internacional. Veurem aquest estiu com va, ja comencen a haver-hi, no?, els primers turistes que es torna a recuperar. I vaig anar a sopar en un restaurant a la vora del Palau de la Generalitat i ja es veia els primers turistes, poquets, eh? I parlant amb el restaurador em deia que es comença a veure una mica més de moviment. Veurem això com es consolida. Per tant, serà en el sector serveis on la mobilitat internacional tindrà més impacte, però per la resta de sectors és clau que la resta de l'economia europea funcioni bé. I aquest és un element fonamental. És a dir, la indústria tirarà si Alemanya tira, si França tira. I, per tant, també és molt important veure com està anant el procés de vacunació i el procés de recuperació en aquests mercats que són molt importants per a les nostres exportacions. I després hi ha un element clau. És a dir, no hem de tornar on estàvem al febrer de 2020. Hem d'aprofitar per fer les coses de manera diferent.
Com?
Doncs amb els fons europeus. I amb els fons europeus cal canviar el sistema productiu, fer-lo, aquesta paraula que ara surt tant, resiliència, no? Al final vol dir més fort i més capaç d'aguantar els sotracs i els canvis.
Per tant, els fons europeus són una gran oportunitat també per Catalunya?
Són l'oportunitat. Aquí hi ha hagut tres oportunitats a Europa al llarg dels darrers 80 anys. El Pla Marshall, pels països del sud, la incorporació en el que era llavors la Comunitat Econòmica Europea a partir del 86, i ara són els Next Generation. I aquí el govern de Catalunya ha estat fent moltíssima feina, i ara, amb totes les funcions, aquesta serà una de les prioritats, anar a defensar a Brussel·les i a l'Estat els nostres projectes.
De quants diners estem parlant que rebrà Catalunya d'aquests fons europeus?
Els que rebrà l'Estat són 140.000 milions. Nosaltres hem elaborat propostes de projectes que superen els 30.000 milions. Dependrà de les convocatòries. Jo que estic convençut és que, com més transparent siguin les convocatòries de projectes, com es faci més en base a criteris objectius, millors resultats hi haurà per Catalunya, perquè tenim grans actius com a país. Per exemple, en l'àmbit de l'automoció, no només tenim grans empreses del sector, sinó que tenim tota una xarxa d'empreses proveïdores molt important, centres tecnològics, una bona connexió en infraestructures, que encara la volem millor, però una bona connexió en infraestructures, i per tant, aquest és un actiu molt important. Però en tot l'àmbit de recerca, en l'àmbit de salut, tenim una trajectòria feta molt gran que ens permet tenir els millors actius perquè aquí puguin venir molts d'aquests projectes.
La seva voluntat és la d'anar obrint el país? És a dir, des d'un punt de vista de coronavíric, de tot el que estem patint, és a dir, que l'oci nocturn, per exemple, vostè ha parlat amb molta gent vinculada, per exemple, amb l'oci nocturn. L'oci nocturn ha de ser el pròxim pas?
Si serà el pròxim pas d'aquí 15 dies, d'aquí un mes, això, com sempre, ho decidirem d'acord amb els criteris epidemiològics.
Si van com van ara, em refereixo, eh? Si van les dades com van ara.
Ho decidirem d'acord amb els criteris epidemiològics. És evident que, a la mesura que el virus va remetent, s'ha d'anar recuperant l'activitat. I això, és a dir, hi estic totalment d'acord, i aquest és un dels meus compromisos. Cal anar recuperant tota l'activitat. Probablement algunes activitats les haurem d'anar fent durant un temps de forma diferent, però s'ha d'anar recuperant tota l'activitat possible. Per això ara encara es mantenen, per exemple, en l'àmbit de la restauració, no? Doncs una limitació d'aforaments, i probablement encara seguirem durant un temps així. Però cal anar recuperant l'activitat, és absolutament imprescindible.
Si medicina, president, un estiu sense mascareta pels carrers?
Ho determinant les autoritats sanitàries. Jo, en aquest sentit, una de les meves maneres de funcionar, i que vull que sigui una manera de funcionar del meu govern, és que els àmbits especialitzats, qui ens ho indica, són els especialistes. Per tant, si les autoritats sanitàries determinen que es pot relaxar l'ús de la mascareta en segons quins àmbits, ho farem. I no aniré pas jo a dir-ho.
Les autoritats sanitàries, el TCJ.
Bé, aquí el que trobem, sí, és una mica una sorpresa que s'estableixen mesures sanitàries, no sé en base a quin
perill. Han anat massa la justícia durant la pandèmia?
Durant l'estat d'alarma, no, jo crec que nosaltres no hem tingut excessius conflictes, ara hi ha hagut aquesta petita correcció que ha fet avançar algunes de les mesures que ja teníem previstes 2 o 3 dies, tampoc ha estat tan d'impacte, en altres territoris han tingut més problemes, però el problema no és durant la pandèmia, o sigui, el problema és quan es judicialitzen els aspectes polítics. És a dir, em preocupa a mi quan es mana més, o s'intervé més des del punt de vista judicial o penal, sobre, per exemple, el conflicte polític que tenim amb l'Estat. Uh-huh. Això és molt més greu, atempta molt més contra els drets democràtics de la ciutadania.
L'última part, no per ser l'última, sinó perquè per mi és la de les més potents, és la de la independència, que ara en parlarem, perquè no n'hem parlat fins ara. Però abans ha rebut alguna trucada que l'hagi sorprès aquestes últimes 48 hores?
He rebut moltíssims missatges, també, doncs...
Quants?
Alguna...
Se'n apuntar o no?
Centenars, sí. I des d'aquí, no, i per tant demano disculpes als que es pensin que sóc un mal educat per no haver contestat, però he anat fent tots els que he pogut.
Ha parlat amb Pedro Sánchez, per exemple?
Ens hem rebut una felicitació per missatge, ens hem emplaçat a parlar després de la presa de possessió.
Quan?
D'aquesta mateixa setmana, doncs, faré... La meva intenció és poder fer una trucada i marcar clarament quines són les prioritats, i per mi les prioritats és, per una banda, endreçar bé la qüestió dels fons europeus, perquè aquí, doncs, cada ministeri ha anat tirant, jo crec que ara, amb el nou govern en marxa a Catalunya, doncs hem de trobar la fórmula per tota una feina que ja s'ha estat fent molt discreta, doncs, podem carregar bé els projectes més importants, i per altra banda, ha de ser molt conscient que hi ha un conflicte polític amb l'Estat, que aquest conflicte polític només es pot resoldre des del nostre punt de vista amb un referèndum sobre la independència de Catalunya i amb una amnistia, amb la llibertat dels presos i dels exiliats, i aquest és el meu plantejament. Jo he batallat sempre perquè puguin haver-hi espais de negociació, espais per tenir un referèndum acordat. En els darrers anys, les meves intervencions polítiques més intenses han estat en aquest sentit, i per tant, jo continuaré anant cap aquí.
Però, per exemple, la conversa amb Pedro Sánchez que vol mantenir, i hi haurà una taula de diàleg en breu? La voluntat és que hi hagi una taula de diàleg en breu?
La nostra voluntat, i així ho tenim acordat, és iniciar aquesta mesa de negociació el més aviat possible.
Abans de l'estiu?
El més aviat possible. Si és abans de l'estiu, doncs molt millor, sí, perquè... Però abans vull fer una cosa. Crec que un dels elements de l'acord que hem arribat tant amb la CUP com amb Junts és l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació, que és la voluntat de dir no anem. O sigui, en aquesta mesa de negociació no hi va només el president o hi va el govern, sinó s'hi ha d'anar amb una postura de país. Sí. I en grans consensos, com és el referèndum, com és la llibertat dels presos i dels exiliats, que poden sumar moltíssima gent. I, per tant, la meva idea és que aquest acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació es pugui posar en marxa, puguem compartir les propostes amb institucions, amb societat civil, amb les formacions polítiques, com més ampli millor, per quan anem a la mesa dir, escolta'm, això no ho defensa només el govern de la Generalitat de Catalunya, que té tota la legitimitat del món, sinó que darrere hi té una societat civil mobilitzada, una societat civil que està absolutament determinada perquè creu que aquesta és la solució.
President, abans d'aquesta taula de diàleg, la seva voluntat és anar a veure la Moncloa al president del govern d'Espanya i parlar-ne?
La meva voluntat és, primer, reobrir aquesta comunicació amb el president del govern de l'Estat. A partir d'aquí mirarem com s'ha de fer. Tindria tota la lògica que hi hagués algun tipus de reunió prèvia entre els dos presidents i després poguéssim engegar la mesa. Però tot això no hauré de parlar amb l'altra part, també, que és la part espanyola.
Algú d'Europa l'ha felicitat?
He tingut felicitacions, sobretot dels partits amb els que Esquerra Republicana tenim contacte a nivell de Parlament Europeu.
Encara es puja molt la felicitat?
Sí, de fet, just acabar la votació, el diputat Josep Rius em va portar una carta que m'havia escrit el president Puigdemont.
Ha parlat amb ell telefònicament?
Ens hem creuat missatges i ens hem emplaçat a parlar després de la presa de possessió. Jo li vaig agrair molt el contingut de la carta i de fet, doncs, en aquestes darreres setmanes hem anat parlant també. Ell va manifestar la seva voluntat de que, pel que fa a les negociacions entre Junts i Esquerra, doncs fos l'estructura del partit de Junts qui portés aquestes negociacions. Li vaig dir, evidentment, que ho respectava, com no pot ser d'una altra manera. Estic molt agraït de la seva carta i espero, doncs, no només poder-hi parlar telefònicament, ens vam emplaçar aquesta setmana a poder tenir una conversa amb més tranquil·litat, sinó també en les properes setmanes o bé, en tot
anar
cas,
Waterloo, properament.
Jo no tinc cap problema i, de fet, crec que estaria bé, clar. La meva voluntat és parlar amb tots els presidents de la Generalitat i, evidentment, amb el president Puigdemont, el primer.
Clar, aquí hi ha una història també que és... El president Torra, com que hi ha tot plegat, i el dubte és... Clar, ara hi ha un moviment institucional i de protocol important, que és qui col·loca la medalla al president. Ja sap qui serà?
Sí, li vaig demanar al president Torra i ell va acceptar.
I serà ell qui li posarà.
Sí, 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 li vaig demanar.
Ha parlat amb ell?
Ho hem parlat per missatges aquests dies. Ens vam saludar el divendres al Parlament, em va felicitar, sempre s'ha posat a disposició i jo li agraeixo molt i així ho farem. Crec que com a continuïtat institucional és important sempre tenim present que tenim un president a l'exili i que això s'ha de tenir molt i molt clar i jo ho tindré molt present.
La mirada independentista és extraordinàriament polièdrica, és a dir, hi ha moltes mirades...
Com el país, que és polièdric.
Sí, sí, en aquestes mirades polièdriques hi ha molta gent que ja proclama la independència, que s'ha de proclamar la independència algun abans millor, hi ha d'altres que són més pragmàtics i diuen que això ara no. Li pregunto així, curt i ras, després de l'1 d'octubre... Catalunya ha perdut l'embat, que és aquesta paraula que ara sentirem molt en aquest temps. Catalunya ha perdut l'embat inicial?
L'1 i el 3 d'octubre van guanyar molta força. Després l'Estat va portar a terme tota la repressió. I, per tant, ens hem d'adaptar en aquestes condicions, no resignar-nos-hi, sinó preparar-nos per superar-les. A mi, més que dates, el que m'importa són les condicions que hem de generar per poder guanyar. I per això parlem d'àmplies majories, per això parlem d'una societat civil molt més forta, que des del punt de vista internacional tenir moltes més complicitats i aliats és absolutament imprescindible i, per tant, ens hem de fixar en quines condicions volem per avançar. Tenim, d'aquí 2 anys, un cicle electoral a l'àmbit municipal. El paper municipal és fonamental. Volem com més alcaldies independentistes, millor. I crec que això reforçarà clarament els passos endavant que hagi de fer aquest país cap a la independència de Catalunya. I l'independentisme ens hem de marcar objectius concrets. Quan ens marquem objectius concrets, avancem. I jo crec que ara el que toca...
Quins són els objectius d'aquesta pròxima legislatura des del punt de vista independentista? Quins són? Però tot que diguem, què farà per la independència aquests pròxims 4 anys?
Primer, forçar l'Estat a la negociació. És absolutament imprescindible.
Negociar què?
L'autodeterminació i l'amnistia.
Però això sap que no serà ja d'entrada.
Aquest és el nostre plantejament. Que l'Estat digui quina proposta pensa fer, però nosaltres anirem amb aquesta proposta. O sigui, no anirem
però l'Estat com a tal ja sap que no hi haurà cap tipus de proposta.
Doncs ells s'explicaran com és que giren l'esquena no només el 52% de catalans i catalanes que van votar independència a les eleccions del 14 de febrer, sinó a molts més, també els seus propis votants, que esperen que hi hagi moviments per part de l'Estat. No estic dient que comprin la meva proposta, però estic dient que posin una proposta sobre la taula. En el debat d'investidura... Ho vaig deixar clar. Miri, la proposta de l'independentisme és amnistia i autodeterminació. Quina és la proposta dels que ens diuen que hem de continuar formant part de l'Estat?
I si no hi ha proposta per part del govern espanyol, què faran?
Doncs nosaltres seguirem com hem fet sempre i com sempre que s'han mogut quan han reconegut el conflicte polític, és quan no han tingut cap més remei que fer-ho. Quan s'ha posat en marxa una mesa de negociació és quan la correlació de forces, fos electoral al Congrés de Diputats o al Parlament de Catalunya, era més favorable a l'independentisme. Per tant, seguir persistint en aquesta via.
Oye, president, evidentment... t'ofrezco un nou estatut, avui deia la razón. Vostè compra el nou estatut?
A mi no m'han traslladat això, i en tot cas ha de ser la societat catalana qui decideixi. que és el que vol.
Per tant, podria
la nostra
ser...
La nostra proposta és l'autodeterminació. Si algú té una proposta alternativa, que la posi sobre la taula. De moment, aquesta proposta no hi és.
A la primera per tant, mesa... valdria la pena començar un procés com el que es va començar ja amb el tema de l'Estatut? És a dir, ho dic per desafecte...
Jo no plantejaré un nou Estatut d'Autonomia.
D'acord, però...
Crec que això està clar.
Pot fer que vostè sigui un president que decideixi una altra vegada demanar a la ciutadania si vol un nou Estatut o si vol un referèndum d'autodeterminació? És a dir, fer un altre referèndum a Catalunya?
La consulta que s'ha de fer la ciutadania, el referèndum que s'ha de fer la ciutadania, ha d'incorporar l'opció de la independència. I aquesta ha de ser la nostra gran victòria. Si algú té un projecte alternatiu, que el defensi, però és que ara no hi ha projecte alternatiu.
Com seria aquest referèndum, per exemple, preguntar...
Ara entrant, és a dir, ara seria...
Però es podria votar referèndum, estatut...
Jo crec que...
Es podria votar independència,
quan
estatut...
Quan tot just hem de començar una negociació amb l'Estat, en què la nostra proposta és referèndum sobre la independència de Catalunya i amnistia, entrar a especular... seria començar molt malament aquesta negociació. Nosaltres anirem amb tota la força, tenim uns grans consensos a Catalunya en què el futur del país s'ha de decidir votant, si ha de ser un país independent o no, i que la gent que està a la presó i la gent que està a l'exili ha de poder estar en llibertat. I aquests dos grans consensos, que fins i tot les bases, una part important de les bases electorals dels partits que formen part del govern espanyol accepten i comprenen, doncs això és el primer que hem d'impulsar i això és el que nosaltres plantejarem.
Avui, per exemple, llegim al País, allò que ja va dient des de fa temps la Mar Poyato des de Madrid, la nostra corresponsal a Madrid, és que els indults no només estan sobre la taula, sinó que tiraran endavant, probablement serà aquest estiu. Veurem què passa, certament, però això és un primer pas?
S'ha especulat molt sobre els indults i jo vull ser molt curós. En primer lloc, perquè des d'un punt de vista de poder resoldre la repressió que provoca aquesta causa general contra l'independentisme, nosaltres proposem la llei d'amnistia perquè els indults no són la solució. Els indults són una solució individual. Evidentment, qualsevol proposta que alleugereixi el dolor dels presos i les preses polítiques i les seves famílies, no ens hi oposarem, al contrari. Però també hem vist molta especulació periodística i mediàtica. I això pot fer generar expectatives a les famílies i als presos, que després, quan no es compleixen, encara fan més dolorosa la presó. Per tant, jo no hi entraré...
És un pas endavant, president?
Qualsevol cosa que sigui un pas cap a la llibertat dels presos, jo no m'hi oposaré, sinó que hi estaré d'acord. Però això no treu que hi ha una solució global que s'ha d'afrontar, que és l'amnistia. Perquè ens podem centrar en... els nou presos i preses polítiques, que és molt important i que és una prioritat que puguin sortir de la presó, però vull recordar que tenim un tribunal de cuentes que està fent una repressió econòmica que veurem el 29 de juny fins a quin volum es tracta i que qüestiona tota l'acció exterior de la Generalitat durant 6 anys, quan ni tan sols ningú es plantejava fer cap referèndum, ni el 9N, ni l'1 d'octubre, ni res de res, i allà crec que és un procediment... Que forma part de la repressió econòmica. Hi ha un jutjat d'instrucció número 13 que té 30 exalts càrrecs i treballadors de la Generalitat processats. Hi ha diverses causes obertes del TCJ. Per tant, això és una causa general. Això no es resol amb uns indults que, evidentment, que si venen, jo seré el primer que s'alegrarà per les famílies i pels presos. Però no vull entrar a especular, perquè s'ha fet. A vegades hem vist dirigents polítics, no de l'independentisme, que han parlat dels indults, que quan vindrien... Cada vegada que es parla d'això i després no passa, el dolor de les famílies, dels presos i de les preses és més gran, i ja és prou dolorós tot plegat, i els que ho veiem de prop, perquè són els nostres amics, no volem contribuir en aquest dolor.
Tinc 4 preguntes, aviam i després que els tertulians pregunten el que vulguin. La via unilateral queda aparcada, enterrada... o només al calaix fins que d'aquí a dos anys avaluïn el que ha donat de si la taula de diàleg, com diu el pacte amb la CUP?
Aquí la qüestió, moltes vegades el debat sobre la via unilateral o no, és com si fos només una qüestió de voluntat. No és una qüestió de voluntat. És a dir, l'Estat pot ser unilateral perquè té les eines per ser unilateral. Nosaltres necessitem enfortir la nostra posició. Necessitem tenir una posició molt més forta a nivell de suport internacional, de suport intern dins de Catalunya, d'estar molt més musculats des de les institucions i des de la societat civil. Si tenim això, en qualsevol de les vies que pugui haver-hi per accedir a la independència, serem molt més forts, tant en la via de negociació com en una altra via si la negociació fracassa. Per tant, no és tant el que vulguis fer, sinó què és el que pots fer ara i si hi ha coses que no ets prou fort per fer, com et millores, com et prepares per poder-ho fer en un futur.
Efectivament, hi ha un 50... Per tant, no descarta la via unilateral?
Esquerra Republicana mai ha descartat cap via democràtica per a la independència. Som molt conscients de les dificultats i la nostra prioritat, com vaig dir el divendres en el debat d'investidura, la meva prioritat és la via escocesa. És la racional, és el que passa en una democràcia madura, i crec que l'Estat hauria d'entendre que s'ha d'atrevir a que en un referèndum sobre la independència s'ha d'atrevir a guanyar-lo, a veure si és capaç de guanyar-lo, però també d'assumir que el pot perdre. Els independentistes portem perdent aquesta batalla amb l'Estat durant molts i molts anys. Sabem el que és perdre. Nosaltres volem tenir l'oportunitat de guanyar democràticament. L'Estat també pot guanyar democràticament, si vol. A veure si convenç els ciutadans de Catalunya amb una proposta. Però també d'acceptar que potser perd. I, per tant, decidim un referèndum. No discutim si el referèndum es pot fer o no, sinó si la proposta és bona o no és bona. I aquesta és la via escocesa. I Escòcia acabarà fent un referèndum. I ho farà en la propera legislatura. I, per tant, quedarà... I la Unió Europea donarà la benvinguda en aquest referèndum. Per tant, què vol dir? Que Escòcia no pot ser com Catalunya? Ja sé que el Regne Unit no és Espanya. O Espanya no és com el Regne Unit. Però han d'afrontar també aquesta qüestió, perquè és una qüestió democràtica.
Vostè és el president de la Generalitat. Vostè governarà pel 52% de gent...
Per tothom. Governarem per tothom.
Aquesta és la pregunta. Què els diria a la resta, a l'altra meitat, al 48% de la gent que van a votar i que no va votar per partits independentistes? Què els diria de tota aquesta gent que està esgotada del tema del procés i del tema de la independència? Què els diria vostè que serà també el seu president?
Que la nostra prioritat també serà la reconstrucció econòmica i social del país. Que el nostre és un projecte que el que volem és... El que volem fer per avançar és per poder tenir més drets per a tothom. I que per nosaltres independència i benestar va absolutament lligat. I que serem capaços de treballar les dues coses alhora. I treballarem perquè hi hagi un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia, però també per la reconstrucció econòmica i social, per enfortir l'estat del benestar, per donar més drets per a tothom. Perquè això és el que dona sentit a la lluita per la independència, també. I oi que l'estat espanyol no ha renunciat a la unitat d'Espanya i diu que segueix treballant pel dia a dia? Doncs nosaltres no renunciarem a la independència de Catalunya i treballarem pel dia a dia. Jo seré un president de tothom i em vull dirigir a tots els catalans i catalanes. Evidentment, no amagaré que sóc independentista i que em comprometo a treballar per fer possible culminar la independència de Catalunya. Però ho farem amb visió àmplia per a tothom, perquè el país independent que jo vull tenir és un país que incorpora tota la gent que tenim a Catalunya. Pensi el que pensi. Es senti com es senti. Perquè no vull renunciar a tots els amics, companys, veïns meus que no són independentistes. Formen part del meu projecte de país.
Li vull fer aquestes dues últimes preguntes. La primera, no sé si li farà el meu amic Vicent Sánchez a l'entrevista que li faran, sembla que demà o demà passat a TV3, però li pregunto perquè hi ha dos llocs sempre de poder, sempre de poder molt bèsties, que són, un és difusió, que és una part dels diners, i l'altra és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on sempre hi ha hagut una guerra per tenir cadires, etcètera, etcètera. Li vull preguntar per un tema molt concret, que és el tema de TV3. Que vostè té els números, vostè està conseller d'Economia de TV3 al cap. S'ha de repensar TV3 en l'actualitat tal com està la situació del país, i repensar-la com?
Bueno, primer s'ha de fer amb consens parlamentari. I a través del Parlament, perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no és una eina governamental. Està supervisada pel Parlament, no pel govern. A vegades ens pregunten, a les sessions de control, què opina d'això que han fet? Escolta, és que el control, la comissió de control està al Parlament, no està al govern. El govern, simplement el que fem és, amb els pressupostos aprovats, es fa l'aportació que el Parlament ha decidit que fem a TV3. I, per tant, jo crec que si hi ha algun ombra de governamentalització, s'ha d'esborrar. Per tant, consens parlamentari. La meva opinió com a president de la Generalitat és clara, crec que les raons que van fer néixer TV3 i Catalunya Ràdio segueixen existint a dia d'avui. Evidentment, des de l'àmbit informatiu, informació per part d'una cadena i una emissora pública, però també des de l'àmbit de producció de continguts, d'oferir audiovisual, en el cas doncs, de la televisió, no?, que es veu d'una manera molt més clara, en català. No només en català, sinó des de la perspectiva de la societat catalana. La nostra cultura... Les cultures de tot el món avui estan molt marcades pel món audiovisual. És la manera que tenim més gran d'expressar-nos.
Però es preguntava econòmicament, no? President?
I per tant, però primer ve el projecte. Llavors jo crec que cal posar-ho al dia, cal pensar no tant potser en canals de televisió estancs, sinó pensar en producte i pensar en contingut, i a partir d'aquí és on s'hauran de fer les reformes que s'hagin de fer.
Tancar algun canal?
Les mesures les decidirà el Consell de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, però crec que hem de posar el focus en els continguts per arribar i mantenir públics, per exemple, en l'àmbit de la gent jove. Jo vaig créixer amb el Club Super 3 i amb en Draghi, que explicava la història de Catalunya, i amb el Musculman...
Vostè va ser soci
del Club Super 3. Mai em van enviar la mà, però... No? Crec que va venir després lo de la mà. Però bueno, no passa res. Ja,
espero que el demà li doni
la mà. Si no, buscarem a Wallapop, segur que en trobo una. Però... allò que va tenir aquell... O sigui, tornar en aquell moment que hi havia dos o tres canals només, jo recordo quan es van obrir les televisions privades, que passàvem de tenir tres canals a tenir-ne cinc, no? No tornarem en aquell moment, però sí que una aposta clara pel contingut és absolutament essencial. Que algun pot anar per televisió, l'altre anirà, la major part anirà, pot anar vinculat a plataformes de continguts a internet. Aquí hi ha un gran camí per recórrer.
S'ha vacunat?
No. Quan em toqui, ho faré.
Quan li toqui?
Quan em toqui, això va per trams d'edat, i per tant...
Si vostè és molt jove, 38, potser li pot tocar el mes de juliol,
doncs o... Doncs m'esperaré quan em toqui, i quan em toqui perdoni, seré dels primers...
A tots els meus respectes, vostè no és personal essencial? El president de la Generalitat no és personal essencial?
Som molt més essencials en el sentit de contacte directe amb persones de risc, els que treballen a les residències...
Si ha d'anar vostè per Europa treballen... i a la Moncloa i no. Segons quin... Home, el més normal seria... Home.
No pateixi, que no només prenc les mesures...
Bueno, vostè ho ha passat, a més, no?
Sí, i per tant, això no sé si dona un punt més de protecció, perquè estem ja fa temps, fa més d'un any, però jo em vacunaré quan em toqui, i quan em toqui per la meva franja d'edat, seré dels primers en buscar l'aplicació i poder, doncs, comprovar de
primera
mà... Però
si ara li diu algú, s'ha de vacunar president, que per alguna cosa vostè és president de la Generalitat...
Quan em toqui.
Va.
Quan em toqui, perquè una manera republicana també de veure les institucions és entendre que ets el primer dels servidors públics i que no hi ha cap mena de privilegi personal. Per tant, tenim un procés de vacunació que està funcionant molt bé. Tothom que té l'oportunitat dels col·lectius que ara són, que s'estan vacunant, que ho faci, perquè es protegeix amb ell, protegeix el seu entorn, i quan, doncs, a la meva franja d'edat ens toqui, seré dels primers, doncs, anant a l'aplicació i apuntant-me, i podem comprovar aquest sistema que està funcionant bé i que el meu entorn, els meus pares ja s'han vacunat i m'han explicat que ha funcionat perfectament i estan molt contents, molt com és tots els inputs que rebo de gent que també doncs, ha pogut passar pel procés de vacunació.
En breu, el 132è president de la Generalitat haurà de marxar, per tant, us demano la màxima brevetat possible a tothom. Sisplau, Màrius Carol, endavant, bon dia.
Bon dia i felicitats, president. Hi ha una xifra que depèn de quin diari llegeixes o de quin expert doncs t'hi acostes, canvia, però és una xifra important d'empreses que se'n van anar l'octubre del 2017. En el seu moment es va dir que això és relativament important on tinguin la seu les empreses, perquè l'impost que es desplaça, l'impost és quasi bé rellevant. És irrellevant.
És l'impost de societats que més recapta l'Estat.
Val. Però hi ha una cosa que és veritat, que és que el fet de traslladar l'empresa, primer, és una cosa merament formal, al cap de 4 dies es fan allà els consells, després la direcció de comunicació també se'n va cap allà, etcètera, 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 i hem vist que empreses que eren importants, empreses i bancs que eren importants, cada vegada més estan desplaçant els seus centres de decisió a altres llocs, ja sigui València, Alicant o Madrid. I això el que fa és afeblir el país. Per què? Entre altres coses perquè són empreses que, a més, oferten llocs de treball importants, ben pagats, etc. Vostè estaria disposat a fer algun pla en aquest sentit, o tenen al cap fer algun pla en aquest sentit per recuperar, per donar confiança a aquestes companyies que se'n van anar? Algunes ho poden fer-ho pues, per qüestions estratègiques, o per... però hi ha una part d'aquestes per por, diguem, en que la situació a Catalunya pogués perjudicar el seu sistema de producció, com va passar molt el seu dia a Quebec. Vull dir, a Quebec es van fer dos referèndums acordats, però hi ha empreses que et diuen, escolti, vostès tenen un problema, però no facin que aquest problema sigui el meu. Anant a la pregunta inicial i per no fer-la més llarga, farà alguna cosa perquè algunes d'aquestes empreses que són emblemàtiques tornin a Catalunya?
Sempre he dit, i em remeto a altres entrevistes aquí mateix i en altres intervencions, el que ha estat el canvi de seu social s'ha magnificat molt més de l'impacte econòmic real que té. No estic dient que no tingui impacte. Sí que té impacte, perquè evidentment el trasllat d'una seu social doncs, pot acabar arrossegant alguns dels serveis centrals en alguns àmbits. Els canvis que estan havent-hi, i per tant una possible pèrdua de pes de Catalunya en els serveis centrals de grans empreses, vindrà més, pot venir més per les fusions que puguin haver-hi, que no pas pel canvi de seu social que es va produir l'octubre del 2017. Què és el que nosaltres ens hem de marcar com a prioritari? Que tots els serveis de més valor afegit i de centres de decisió estiguin a Catalunya, perquè no és neutre que hi estiguin o no hi estiguin. I en aquest sentit, el que és important per això, més enllà de la ubicació del que tenen posat en el registre mercantil com a seu social de l'empresa, el que és important és que aquí es donin les condicions per fer bé la feina, que hi hagi el talent. I tenim un talent que surt dels nostres centres formatius, universitats i formació professional. Que hi hagi una bona xarxa de totes les empreses proveïdores de servei. I ho tenim. També la importància d'on resideix la major part de clients, en el que són grans empreses. I aquests són els grans actius per conservar el que són, conservar i ampliar el que són els serveis centrals de moltes grans empreses, no? I jo en la interlocució que he tingut amb empreses que van canviar la seva seu social, sempre els he plantejat que han de fer el camí de tornada, que han de fer el camí de tornada, i que saben que a Catalunya aquí hi ha una voluntat democràtica de poder esdevenir un estat independent, però que, evidentment, aquí tothom hi és benvingut i, per tant, no ha de suposar cap risc per la seguretat jurídica, no ha de suposar cap risc pel desenvolupament de la seva activitat. Al contrari, tenim uns grans actius com a país, tenim uns grans actius també des de la ciutat de Barcelona o la Gran Barcelona, que hem de posar en valor no només a nivell de les empreses que poguessin traslladar la seva seu a l'Estat, sinó també a nivell europeu. Estan venint empreses europees a instal·lar-se a Barcelona. Per què les empreses que havien tingut la seu social aquí no poden tornar-hi?
Pregunta Pilar Rahola. Hola, Pilar, bon dia, endavant.
Bon dia, president, i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Jo crec que vostè és més conscient que ningú de la tranquil·litat que una immensa majoria de ciutadans ens va significar l'acord independentista. Com és evident, vam patir molt. Va crear molta angoixa aquella fragmentació tan descarnada. I jo crec que s'ha de felicitar els que van aconseguir finalment això, recosir-ho. I recosir-ho sembla amb molta solidesa. La meva pregunta sobre aquest tema és, i després permeti-me que faci una petita acotació sobre l'altra, la meva pregunta sobre aquest tema és quins mecanismes es crearan, perquè ja coneixem les ferides que malgrat tot continua havent-hi i la fragmentació i etc. Quins mecanismes es crearan perquè aquest govern sigui un govern que recusi tot això i que no ens doni un espant, diguem-ne, a la ciutadania globalment, però també a l'independentisme cada 5 minuts. I després, respecte a l'altre, per anar molt ràpida, tot el que comentava com a, sobre l'amnistia, sobre el dret a l'autodeterminació, etc, etc, que vol que digui, totalment d'acord, els catalans ens agrada fer les coses de manera ordenada, jo crec que això és el que vam intentar molt abans de l'1 d'octubre amb múltiples intents de diàleg. Però el fet és que hi ha dues coses que són inapel·lables. Espanya és més reaccionària avui del que era fins i tot abans, i déu-n'hi-do. El relat públic espanyol és un relat molt agressiu respecte als drets catalans. El Congrés de Diputats acaba de dir que ni tan sols es pot debatre l'amnistia, per tant ja em diràs què es pot negociar si no es pot ni debatre. I després, com bé recordava, tenim l'ofensiva, la segona onada ofensiva repressiva a través d'un tribunal de comptes que destruirà patrimonis familiars de molta gent. Amb tot això, quins mecanismes de confrontació amb l'Estat, no sé si a través també de la ciutadania i a través del carrer es pensa en plantejar si van fallant, com és molt previsible, totes les vies de diàleg?
President.
Doncs començo per la darrera pregunta. Hem establert precisament, i crec que és un dels elements que dona solidesa a l'acord, un espai de consens independentista per poder donar resposta a les preguntes que plantejava Pilar Rahola ara. Jo crec que hem d'aprofitar l'oportunitat que hi ha. L'Estat és molt més que el govern de l'Estat. Hi ha molts ressorts de l'Estat que estan actuant descarnadament contra l'independentisme, però tenim una diferència respecte a l'octubre del 17, que és que no hi ha el PP al govern. i tenim una capacitat d'influència al conjunt de l'independentisme al Congrés de Diputats que hem de saber exercir amb tota la intel·ligència. Precisament hem establert uns mecanismes de coordinació en aquest sentit per aprofitar la fortalesa en aquest àmbit. Jo crec que aquesta és una de les més importants. I després la ciutadania, evidentment, ha de seguir mobilitzada, com hem fet sempre i com ens ha donat tanta força fer-ho d'aquesta forma cívica, pacífica, democràtica, que genera consensos i també admiració fora de Catalunya. I respecte a la primera, hi ha diferents mecanismes propis d'un govern de coalició. Jo que vull és tenir una relació molt propera, molt de treball, molt d'acompanyament, d'ajudar-nos mútuament amb tots i cadascun dels membres del govern. Hem de treballar en equip. Hi ha projectes que no seran d'una conselleria, que seran de dos o tres conselleries, de colors diferents, i han de treballar conjuntament, i si en un conseller se n'en surten tots. I crec que això és molt i molt important, més enllà dels mecanismes de coordinació de, a nivell de consellers, a nivell de els secretari de govern, amb secretaris generals, en l'àmbit de comunicació, tots aquests mecanismes que són els propis d'un govern de coalició són importants, però és molt més important que des del primer moment hi hagi aquesta idea de treball en equip.
Per acabar, Antonio Baños i Alejandro López Fonta, molt breus, que ha de marxar al president, sisplau. Alejandro, Antonio i Alejandro. Antonio Baños.
Sí, no, primer, moltes felicitats i molts encerts i sort, president. Una pregunta que vostè ja una mica ha citat. El seu mandat serà un mandat de mobilització social per temes tan independentistes com socials. Això ja es preveu. El tema dels Mossos d'Esquadra i de la personació de la Generalitat en acusacions sobre protestes, sobre el dret a la protesta, no? Veiem com a la Brimo entra a desallotjar famílies pobres, hem vist com un comandant ven a la televisió pública, un comandant de Mossos deia que ja havien pactat amb les patronals els possibles, diguéssim, malestars socials i com reprimir-los, i després a Figueres aquest cap de setmana hem vist a companys i companyes acusats també per la Generalitat per el tall de la Jonquera. A quins canvis, quan i de quina manera pretén fer per tal de que aquesta repressió de la mobilització que per part del govern també es demana doncs no es doni com es donava fins ara, no? Tant des del punt de vista independentista com des del punt de vista social,
Jo soc molt conscient que la sortida de la Covid deixarà moltes cicatrius, i una d'aquestes és un augment de les desigualtats en una part important de la població. I això es combat amb mesures redistributives, amb mesures de suport i de garantia de drets des del govern, i aquí treballarem amb tota la intensitat perquè no es produeixin aquestes situacions. Després, tots coincidim que hem d'enfortir un model policial basat en la idea de policia democràtica que han estat els Mossos d'Esquadra, i per tant aquest és el treball que farem des del punt de vista parlamentari i amb les persones responsables del Departament d'Interior, partint de la bona feina que es fa des del cos, que evidentment els casos concrets que s'hagin de canviar els protocols es faran sempre apostant, doncs, al màxim, sempre que sigui possible, per la mediació, per intentar doncs evitar el que és l'ús de la força en la major part de casos. Per tant, aquesta és la nostra voluntat i nosaltres treballarem conjuntament amb el cos i també amb els moviments socials.
I la pregunta final, Alejandro López Fonta, endavant.
Bon dia, president, felicitats pel seu nou càrrec.
Moltes gràcies.
Jo li faig una primera reflexió. Vostè ha estat parlant diverses vegades de conflicte amb l'Estat. De veritat, per alguns catalans, o per la majoria, que no som independentistes, inclús per alguns que són independentistes, volem treure la paraula conflicte ja d'una vegada. Perquè aquí és una qüestió de cessió de sobirania, i que el Congrés dels Diputats han de cedir la sobirania a una part, que són els catalans, per poder exercir el dret d'autodeterminació. Sí. El relat, en aquest cas, és un relat positiu, no negatiu. El Tribunal Constitucional i el president del govern d'Espanya no poden donar ni el dret d'autodeterminació per Catalunya ni l'amnistia, perquè no tenen lleis per fer-ho. La meva pregunta és, ens posem dintre de 2 anys, que és aquesta data que li ha donat la CUP, Junts aporta al govern uns perfils tècnics, o sigui, no polítics, perquè no estan d'acord amb aquesta estratègia que vostè o que Esquerra Republicana vol seguir de negociació. li treuen, dintre dos anys no hi haurà referèndum i no hi haurà amnistia, què farà vostè? Perquè vostè serà el president de la Generalitat. Si li treuen la confiança, convocarà eleccions? Ha parlat de que no renuncia a l'Aduí? Què farà dintre de dos anys?
Mira, dintre de dos anys jo estic convençut que en tots els àmbits de l'acord de govern haurem avançat prou per renovar la confiança del Parlament de Catalunya. I d'això estic absolutament convençut, perquè hi destinarem el millor de nosaltres mateixos i perquè serem capaços de generar les condicions perquè sigui així. En altres pressupòsits que ha dit sobre qüestions jurídiques podríem començar una discussió, però crec que no tinc temps en el que és la resposta a aquesta pregunta, no? Però em centro en l'inici. Vostè diu, hi ha molts catalans que volen que es deixi de parlar de conflicte. Doncs s'ha de resoldre. I si és un conflicte d'arrel política, s'ha de resoldre políticament. I en una democràcia, els conflictes polítics es resolen votant. I aquest és el plantejament. Perquè qualsevol altra cosa voldrà dir que el conflicte va a pitjor. I qui més que els qui tenim companys a la presó i a l'exili, els qui tenim persones amenaçades per aquesta repressió, volem la resolució d'aquest conflicte? Doncs clar que ho volem. Però a més volem que es faci per resoldre'l de veritat, no per tapar-lo, no per amagar-lo, i per tant que es resolgui de forma democràtica, amb una negociació i amb una votació.
President, perdoni, tant amb el Muto com el Marçal, la serra elèctrica cap a Pere Mas, que vol fer l'última pregunta, i estem 9 minuts fora del temps, sisplau.
Tinc 17 de puntades, de preguntes.
No, en faràs una, sisplau, perquè doncs la generositat pot arribar fins aquí.
Bueno, qui mana el president, no mana el presentador del programa.
Bueno, el president fa 10 minuts que ha de marxar,
La pregunta és, m'agradaria preguntar al president, va haver-hi un dissabte que vostè va aparèixer al matí una mica enfadat, dient que ho renien en solitari, i al cap d'una setmana començava el pacte de les Masies amb el Jordi Sánchez, i al cap de dos dies apareixien els dos anunciant l'acord de govern. En quin moment es produeix el clic i vostè li diu al Jordi, mira Jordi, això ho hem d'arreglar, o viceversa? Perquè aquí hi ha un canvi.
En tot cas, a la proposta que nosaltres assumim el dia 8 de maig, és una proposta que havia estat formulada per Junts, no? La de que Esquerra ha arribat al cas hagués de formular govern en solitari, i per tant comencem a explorar aquella opció. És durant la setmana següent en la que les condicions perquè allò fos possible doncs veiem que comencen a canviar, però també alguns dels esculls que hi havia de fons es comencen a moure, i crec que era molt important precisament tenir molt clar el lideratge de les institucions de la Generalitat de Catalunya, que l'independentisme ha de tenir un espai de consens, i aquest consens ha de ser en què totes les parts s'hi puguin sentir representades, i a vegades són qüestions de matís però que reflecteixen posicionaments de fons, no? Això es va poder començar a moure i per tant vam poder
directament
afrontar...
Jordi Sánchez amb vostè, president?
Els equips, i després vam haver-ho evidentment doncs, de centrar la recta final amb el secretari general de Junts, sí.
Per cert, que han sortit les dades de la Covid i realment això va cap avall, llevat de que hi ha més 13 pacients més ingressats a planta, surten més pacients, pràcticament una desena de les UCIs, estem en 306 casos, fa res, estàvem a més de 500 fa 15 dies, 300 casos en aquests moments.
Probablement en la part d'ingressos d'hospitalitzats hi ha l'efecte cap de setmana, que es produeixen menys sortides, menys altes, però realment les xifres són molt bones, no? I això és gràcies a la ciència, és gràcies a la vacunació, és gràcies a les mesures que s'han anat prenent, algunes doloroses, però que jo estic convençut que eren les mesures que tocava, perquè han tingut efecte.
I a la sanitat pública també, que
gràcies als professionals.
S'haurà de reforçar, no, això?
S'haurà de reforçar, i aquest serà un dels reptes que tindrem aquesta legislatura, i tenim compromisos molt clars en aquest sentit. I també gràcies a la responsabilitat de la ciutadania, a la professionalitat dels professionals i a la responsabilitat de la ciutadania.
La sort seva serà la de tots els catalans, per tant, que la tingui tota. Moltes gràcies, president, per haver estat aquí al Món a Recursos.
Gràcies.
Molt aviat. Sort.